cosa, estimades, a vosaltres també us han traït alguna vegada? La traïció ha estat, històricament, un motor per la creació cultural, un dels temes més sucosos en qualsevol llibre, cançó o pel·lícula. Però què passa quan la vivim o la protagonitzem a la vida real? El mal que fa una traïció és profund, ens obre una ferida difícil de cosir i té molt a veure amb la confiança que havíem dipositat en aquella persona, la destrucció d'una fe cega en algú i la construcció d'una promesa de no em tornarà a passar mai més. Hi ha traïcions de tota mena, des de la clàssica infidelitat fins a les males paraules d'una amiga a la teva esquena o fins i tot el plagi d'un projecte professional. O encara pitjor, l'engany col·lectiu, quan tothom sap que t'han traït però ningú fa el pas de fer-t'ho saber. Ara bé, molt per sota de les traïcions existeixen les mentides piadoses, aquelles que ens ajuden a viure. Jo sempre ho dic, sense mentides als altres i a nosaltres mateixos seria impossible llevar-se cada matí. Aquell moníssim aquest tall de cabell quan sabem que no és veritat o el tranquil amore que no passa res als missatges que envia la teva amiga a la matinada al seu ex. Perquè realment és possible una societat i una convivència sense mentides, sense traïció? Com seria el món? Avui ho sabrem. Soc Alba Riera, benvingudes a La Torre.
Quina tonteria porto, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau.
Vinga, doncs comencem aquesta tertúlia sobre mentides i traïcions. I per fer-ho m'acompanyen al meu costat la Mireia Salaet.
Hola,
Mireia.
Què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Mireia està formada en publicitat i relacions públiques, però també és creadora de contingut, així que potser l'ho he conegut per TikTok, com va ser el meu cas. I també, a més, és model i actriu. Escolta, ho tenim tot, Mireia.
Sí,
que no falti
sí.
De res. Al seu costat hi tenim la Blanca Noguera, que és especialitzada en llengües i cultures de l'antiguitat, prescriptora literària i cultural, diríem, també, a diferents mitjans.
Fem el que podem.
Fem el que podem, també, m'agrada. Fas molt bé, el que sigui ho fas molt bé.
Gràcies.
Al meu costat hi tenim el Max Codinac Cendra, s'havia dit l'on complet, aka Gavin MP3, músic i compositor, que a més acaba de publicar, bueno, tarda passada, Sempre i per instint.
Correcte.
Benvingut, Max.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. I a la punta de tot hi tenim a la Maria Isern, que és una estimada, que a mi m'agrada dir, que és d'aquelles persones doncs, que contesten a la crida per venir a parlar. O sigui que moltíssimes gràcies per confiar en nosaltres i per compartir tot el que parlarem ara. Vaig a començar per tu, vale? Marina, explica'ns una mica la teva història, perquè el teu cas és real, tot i que també podria ser de novel·la o de pel·lícula, sí. També t'ho dic. Se n'han fet, segur, d'aquestes. Fa 10 anys que et va passar, però encara l'arrossegues. Ens expliques sí. Què va passar?
O sigui, ben bé ja farà això uns 10 anys. Ara ja cap a l'estiu es començaria a efectuar. Jo tenia una parella i, bueno, em vaig acabar enterant que va estar s'enrotllant amb la meva millor amiga, sobretot en el moment en què jo vaig estar d'Erasmus, que vaig estar 6 mesos fora, i me'n vaig entrar els 2-3 mesos de tornar, però per poques preguntes que vaig fer, perquè no volia saber res, encara que a vegades m'ho volien explicar, em vaig acabar sabent que això va ser durant el meu Erasmus i una mica abans, a l'estiu, abans que jo marxés.
Tu no volies saber res, vols dir que intuïes alguna cosa, però et feia por preguntar?
O sigui, quan me'n vaig enterar, que jo ja no... Jo just ho havia deixat amb ell, tot i que després vam com tornar, bueno, va ser bastant obscur, em volien com... Però t'expliquem com va anar? Jo, que no, és que m'és igual, com si només ha sigut un cop. És que això no es fa, vull dir, sou la meva parella i la meva millor amiga.
Entenc que ell ja no és la teva parella, efectivament. Ella és la teva millor amiga?
No.
Tampoc és.
També està...
Diries que aquesta traïció, que en realitat doncs, a veure, és una traïció molt forta perquè és la persona a la que estimes i la teva millor amiga, no? Que a pocs vincles hi ha més propers en els que hi pugui passar això. Diries que això t'ha afectat la manera de relacionar-te?
Sí. O sigui,
fins
jo...
Fins a quin punt?
Pues fins al punt... Quedem una mica des d'aleshores... No he tingut una altra parella, perquè és que no confio. O sigui, m'han destrossat una mica la confiança. I no sé, sempre que començo algo amb algú, jo ja projecto que en algun moment es torçarà o que m'enganyarà o... I per tant ja no dono temps a que pugui passar-me un altre cop algo. O sigui, com que em protegeixo.
Estàs protegint.
Perquè no vull que em tornin a ferir. O sigui, aquí està la cosa que amb la meva exparella havíem tingut moments... Molt, o sigui, era molt tòxic, la veritat, però just ara era un moment...
Que estàvem era com... molt tòxic, oi?
A mi, clar, teníem 20 anys. És...
Sí, sí, fem el lògic. Que podem, de veritat. Sí. Bueno, no fem ni el que podem.
Però just era un moment en què estàvem... O jo, estava com realment feliç. Inclús vaig estar... És que sempre ho recordo i sempre dic, gràcies a Déu. A 2 dies de marxar d'Erasmus, d'agafar l'avió, vaig estar a punt de no anar-hi.
Per ell.
Per ell, per ella, perquè estava en plan, buah, estic superbé amb tu, amb la meva col·lega també, amb tota la vida en general. I l'Erasmus per mi en aquell moment era com, buah, és que pff, no vull marxar, no vull, però, o sigui, sort que vaig marxar.
O sigui, no havies notat cap senyal, ni cap senyal de degradació,
no.
Res. Vist amb distància, creus que t'enganyaves una mica o realment no hi havia aquelles senyals? Perquè a vegades també et dic que no les volem veure.
En el moment, no. Després, ja més endavant, sí. Quan ja em vaig enterar, vaig dir, home, és que en veritat...
Algun no. Detall?
Abraçades, bueno, algun acomiadament, o allò de sortir de festa tots i que s'abraçaven d'una manera... Jo, però per què s'abracen tant? Si és el meu nòvio. Vull dir, i és perquè això hi va, que ja estaven liats, però... Mm. Ai, el pitjor és que ho sabia tothom, menys jo. Mm. Bueno, tothom del, sí, del grup d'amics i, clar...
Vas sentir humiliada?
Jo, molt. O sigui, és... Jo crec que aquesta també és la pitjor part.
Aquesta és la traïció.
Sí, de que ho sàpiga tothom, ningú et digui res, tothom faci com si res, et faci bona cara... I, bueno, és que et sents... És que l'últim mono, vull dir, és que t'han enganyat.
Què diries que és el que t'ha fet més mal o el que més se t'ha quedat? On està la traïció més gran?
De l'amiga.
En ella?
Sí. Sí, perquè al final parelles n'hi ha moltes. Mm. Amigues les pots comptar amb la mà i ella per mi era bueno, molt, molt propera. I això no es fa, vull dir, no sé, en ella i... O sigui, clar, és que jo no vull culpar la gent que ho sabia i que no m'ho deia perquè tothom em deia... És que nosaltres els hi teníem dit amb ells que t'ho diguessin ells, perquè aquí som nosaltres per dir-t'ho si no t'ho diuen... Vull dir, al final era com un joc. I una amiga, sense dir-me res, ja m'ho va dir tot. Perquè ella no em podia dir res, però jo li vaig dir, a veure, és obvi, no? I ja ho vaig descobrir, després ja em passa... Bueno, èpoques també molt fosques.
Amb les amistats... Deies que t'ha costat tornar a tenir una relació... Amb les amistats t'ha passat el mateix, que tampoc hi confies tant, o has pogut fer vincles sans i grans amistats?
No, amb les amistats, per sort...
T'has quedat en pau.
Sí, perquè, a més, de fet, vaig com apartar-me de tot el grup aquest, que això també és lo graciós, no? Que jo sóc la traïda i l'enganyada i la traïcionada.
I ets tu la que t'has
d'aïllar. I jo la que he de marxar. Però mira, millor, perquè vaig conèixer gent molt més sincera, maca, i ara crec que les meves amistats les trio també millor.
Però, bueno, han passat 10 anys. És una cosa en la que hi penses cada dia?
Sí.
Encara hi
penses
cada dia.
Per desgràcia, sí. I cada cop que vaig a teràpia, perquè he anat 4 o 5 professionals, bueno, 4 o 5 psicòlogues, sense anar-hi per aquest tema...
Acabes parlant.
Acaba parlant, però és que acaba sortint quasi a la primera frase.
Mira, m'agradaria parlar d'això que ella deia de... Quan tothom ho sap, o quan hi ha més gent que sap que hi ha una traïció allà, hi ha com una capa, i la gent ho sap, o ho creu, o es rumoreja, encara que no sàpiga segur, creieu que l'entorn és còmplice de la traïció, també, o no hi té res a veure?
Penso que si les teves amistats, el teu entorn, saben que t'estan ficant les banyes, que t'estan traint d'aquesta manera, són elles també còmplices totalment del que està passant. O sigui, també crec que han d'agafar-te de cara i dir... Mira, Mireia, t'està passant això, tothom ho sap, sap greu, però no t'ho diuen ells. I més, jo no sé quant de temps vas estar amb aquesta movida. Clar, llavors, segons el temps que passi, jo si va passant temps i més temps i més temps, pensaria, mira, aquestes no són les meves amistats de veritat. O sigui, jo penso que sí, realment.
Seria més aviat de pensar que és una mica la persona la que ho ha de dir i que tampoc has d'anar pel món com dient-li a la gent la veritat de tot el que ha passat. Bueno, ho saps... Però, clar, també penso que arribaria un punt que se'm faria com molt complicat, diguem... Sí, no sé, suposo... Sí, sí que existeix la traïció col·lectiva i, a més, arriba en un punt solament que això se converteix com en una humiliació, o almenys ho pots viure així, i jo crec que aquí ja es complica molt.
I si el que saps no són fets i són rumors, s'ha de dir igualment?
Aquí és on jo no ho faig mai, però entenc que potser sí que s'ha de fer i que potser la persona ho agrairia, però crec que és com traspassar com una cosa de... que és molt difícil saber si ho estàs fent per l'altra persona o és que tu vols, diguem, ser una mica també la policia de...
De la moral. Vosaltres creieu que si són rumors s'ha de dir, també?
Jo no m'hi ficaria.
Tu, Mireia, sí.
Jo sí, evidentment. O sigui, jo hi ha un rumor i l'explico. Sí, vull dir, si és la meva amiga, ho has d'explicar.
Clar, jo aquí tenia, en plan, depenent de quins factors, és que potser hi ha factors de la proximitat que tinguis amb aquesta persona, també, mira, ho deixo, que també potser destrosses una relació que funciona.
A veure, és que clar, si és un rumor, i també això, depenent la relació, si és la meva una amiga, bueno, del grupet tal, potser no me la jugo. Si és la meva millor amiga o de molt, molt amiga, és que dir-li si no és cert, potser intentaries indagar a veure si és cert.
Faries la teva pròpia investigació
sí.
paral·lela?
És que per agafar-la i...
Que no sé, és un susto molt gros.
Clar, i que després sigui tot mentida, però... A més, si tu li dius, perquè això també ho he viscut en aquest... A la vida fa això fa temps. Si tu li dius, després és mentida, jo crec que a ella o a ell li deixes un rum-rum de desconfiança amb la parella. Perquè si ja hi ha hagut aquest rumor, és per alguna cosa.
Però si hi ha rumors, és, sí, que,
ja,
és que alguna cosa passa.
És que alguna cosa passa, ja.
El que, si el riu sona, sí, aigua sí, porta. Sí, sí, sí. Mira, ara estàvem parlant de la traïció, però anem a parlar de les mentides piadoses. ¿Vale? Quan dic mentides piadoses, em refereixo a aquelles mentides que també et dic que ens ajuden una mica a viure. Tipo, ai, et queda molt bé aquest nou serrell que t'has fet. Ja m'enteneu, mentides que t'ajuden a sobreviure i que jo fins a cert punt em plantejo si són necessàries per la societat i per la convivència. Vosaltres, què en penseu d'això? Creieu que les mentides piadoses formen part de nosaltres i s'han de poder... tolerar o realment ens converteixen en males persones, horroroses, mentideres?
Jo, és que lo de mentida piadosa no m'acaba d'agradar perquè, és a dir, sembla que estiguis tenint pietat amb l'altre i que, per tant, sigui com, pobret l'altre, no li diré tal. Jo penso que més que mentides piadoses són les mentides que sí que formen part del dia a dia i que, doncs, diguem... Cadascú té la seva idea de com han de ser les coses i si, per exemple, tons pares no volen que... fumis porros i tu en fumes, segurament la millor de les realitats és la que ells pensen que tu no en fumes i tu en fumes, perquè tothom fa el que tal. I segurament, si en algun moment es descobreix aquesta mentida, no hi haurà el trauma que et pot provocar doncs, una situació com la que ha dit ella o situacions en les quals tal. Aleshores, crec que en aquest sentit, evidentment, la mentida no és que sigui necessària, és que és inevitable, perquè si no el conflicte seria com constant.
I si un amic, per exemple, t'ensenya una cançó que està fent, tipus, ai, em dedico a la música, em vull dedicar a la música també.
El mateix.
Què et sembla, Max, això que estic fent?
No crec que, per exemple...
I no t'agrada?
No crec que li hagi de dir que és una merda.
I com li diries?
Li diria que està bastant bé i que a poc a poc, saps? I l'ajudaria segurament a fer-ho millor, però és que jo crec que... És a dir, si jo faig un concert i surti algú em diu, tio, has fet molta pena avui, ha sigut molt lamentable... A mi em sembla que és una mala persona, aquesta persona. O sigui, que m'està... És a dir, no és tan important la veritat per mi com per, diguem, saps? O sigui, té un límit per mi la importància de la veritat i hi ha coses més importants que la veritat, que és com, diguem, la felicitat, per exemple, o l'autoestima, o el sentir-te còmode, el que sigui, no? Aleshores, jo crec que és normal, diguem, no dir sempre la veritat. Crec que és com molt feixista anar dient sempre la veritat a tothom.
Estic,
i sense que t'ho demanin.
No sempre la veritat ens porta a la felicitat.
Per això una mica allò dels rumors, que si no t'ho estan demanant allà i dir la veritat, com pot estar bé, però pot ser també una cosa que diguem que ningú t'estava demanant i que tu estàs, diguem...
Hi ha gent que és molt mala persona dient que és sincera. Vull dir que la veritat també no és una cosa absoluta.
A veure, jo penso, jo sóc una persona molt sincera, molt transparent, o sigui, si jo, una amiga meva, es posa una peça de roba que no li queda bé, jo li dic, a veure, opinió meva, això no m'agrada, tu fes el que vulguis. Evidentment, tu et poses en un concert i dic, ostres, l'has liat avui. Però jo t'ho diré, però perquè ho penso i perquè tu puguis millorar la teva vida i la teva carrera. Però sobre el meu punt de vista, clar, o sigui, arriba un punt que també em diràs, mira, Mireia, guapa, vull dir, sí. Jo ho he fet com a mi m'ha sortit. Però, clar...
Suposo que de manera, també.
S'han de saber dir les coses.
Depèn de tot. L'únic que penso és que la sinceritat no és una cosa que... O sigui, crec que la gent que és molt, molt, molt sincera... No tu, penso jo.
Sí, jo també, no passa res.
De gent que és molt, molt, molt sincera, molts cops et senta tu bé dir la veritat, però no estàs, diguem... Saps? O sigui, perquè si jo això acabo un concert,
tu,
algú fa un
millor.
Quadro i li dius... En la meva opinió és horrible. Crec que no estàs, diguem, com ajudant a l'altra persona a fer-ho millor. Potser sí, però com des d'una mena de trauma. Aleshores, crec que la veritat no és tan important. I crec que també per això entenc que en les relacions de pares a fills, de parelles, d'amistats, hi ha mentides, però perquè ajuden
a
que el món funcioni, bàsicament, i a que tot avanci.
I l'autoengany, les mentides que ens diem a nosaltres mateixes, perquè jo estic gairebé segura que sense autoengany no t'aixeques del llit, Vull dir, no t'aixeques, o sigui, no t'aixeques. Creieu que és una mica necessari integrar-lo d'alguna manera per viure?
Totalment, o sigui, com està el món ara mateix, hi ha qualsevol moment en què t'atures de pensar tot el que està passant i has de dir, bé, per a sobreviure, però passarà, o sigui, saps que el capitalisme no caurà demà, però tu saps que has de dir, bé, han de tirar endavant, ja farem alguna cosa. Potser no tinc casa mai, bé, ja farem cosa, no passa res. Vull dir, acabes pensant coses així, perquè és que si no...
Jo crec que t'autoenganyes sempre una miqueta, ni que sigui de, va, això m'anirà bé, m'estan en fatal, saps? Però t'has de motivar també una miqueta, jo crec que l'autoengany va una mica relacionat amb la motivació personal de cada un, d'aixecar-me al llit i dir, buah, a mi em toca treballar a les 7 del matí. Ah, super, anirà superbé a les 7 del matí. Estic cansadíssima, m'he anat a dormir a les 2 del matí, però bueno, m'he d'autoenganyar una miqueta. I sobre allò de la parella, bueno, jo crec que quan estem enamorats tots ens posem com un vel als ulls i llavors ens autoenganyem, però sense voler. O sigui, de dir, ai, l'han vist en una, a tal lloc, tal, no sé quantos. No, no, no és veritat. Saps que sí que és veritat, però vols pensar que no és veritat. Llavors és sense voler. Però en realitat jo crec que...
Acabarà sortint la merda, sí, de tota la catifa.
Sí, 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 quan surt, llavors ja...
Max, vaig amb tu i amb les mentides, perquè pel que sé, tu dius que des de ben petit tens tendència a la mentida.
Sí, però...
Quan te n'adones d'això?
Quan ella estava explicant, jo pensava, ostres, a veure, hi ha diferents tipus de mentida.
Clar, clar. Per això jo no estic dient tens tendència a la traïció. Estic dient tens tendència a la mentida.
Va haver un cop que me'n vaig com adonar de que amb les converses, amb els amics, amb el que sigui tal, sempre acabava dient alguna cosa que era mentida, però que a ningú li importa. És a dir, no era una mentida com d'una traïció de tal. Era més aviat que estem parlant d'anècdotes, no? I jo me n'invento una més divertida, perquè així serà tot més divertit, saps?
Gairebé que portes.
I era com una mena d'alteració, saps?, de la realitat, com perquè tot fos més divertit i més tal. I segurament perquè jo fos una mica més interessant, també. Aleshores, a la que me'n vaig donar, doncs ho vaig deixar de fer, evidentment, perquè, tot i que no feia mal a ningú, pensava, bueno, és com una cosa molt rara que pot portar cap a tal. Però després hi ha l'altra part aquesta de mentida, que són el tipus de mentides que jo sé que els meus pares m'han fet a mi, que ells saben que jo els he fet a ells, i que crec que estan bé i que han funcionat i que segurament amb el temps, quan ja saps la veritat, agraeixes que haver crescut amb certes mentides, saps? I jo crec que en petit format, diguem, a la vida també passa constantment, hi ha petites mentides perquè tot tingui com un equilibri.
I quan te n'adones?
A vegades amb pacte i a vegades sense pacte.
Un pacte silenciós,
Exacte, silenciós, però sempre hi ha un pacte, és a dir, els teus pares ja saben que no els estàs dient explícitament tot i tu saps perfectament que els teus pares...
És com els sopars de Nadal, que hi ha temes que saps que no pots treure.
Exacte.
Si ho treus, és una decisió, però tot volarà pels aires. Si no els treus, marxarem a casa contents. Fins l'endemà. És a dir, que creus que d'alguna manera has canalitzat la pulsió de la mentida a través de les teves cançons?
Sí, perquè és com que t'inventes un món i t'inventes mons paral·lels i realitats paral·lels en les que tu fas coses o...
Amb el que t'agradaria, sí.
Exacte. I crec que també la gent, és a dir, bueno, clar, amb la literatura i amb tot això és com un pacte, diguem, evident i, a més, sense límits, diguem, de fins on pot arribar la mentida o la ficció. Que és divertit, llavors, transportar això a la realitat, diguem, si no tens la moral, diguem, elevadíssima en el 100%, en molts casos no passa res. Després, evidentment, hi ha moltes coses que penso que no s'han de mentir, o que em podria saber molt greu que mentissin, però...
I com a petit mentider, arribava un petit mentider, perquè
no feia
l'extensió, és un petit mentider, diguem-ne. Arriba un punt on tens tan integrada la mentida que ni te n'adones que estàs mentint?
Arriba un punt on algú em diu, sí, aquell dia que va passar això, i jo penso, això no va passar, això m'ho devia inventar.
Això
m'ho devia inventar.
I t'ha portat problemes? Algú s'ha enfadat?
No, perquè és que és això, eren mentides que... Jo, de veritat, penso que milloraven, diguem, les experiències de la vida, saps? I també soc una persona que sempre he tingut molt rebuig a la mentida, diguem, d'aquesta que parlàvem, de la traïció. Per exemple, soc una persona que mai ha pogut... O sigui, mai ha mentit a les parelles, així com seriosament mai ha mentit als amics. Fins i tot en els pares sempre he acabat explicant coses que potser, diguem, com suposant un conflicte, però... No suporto gens la mentida que trenca com el pacte o que realment tal. Ara, totes aquestes coses que s'assemblen més a la ficció que a la mentida.
Perquè, clar, quan passa de mentida a traïció, llavors, per tu, quan realment trenca alguna cosa que implica...
Sí, per mi la ficció és una mentida, però amb pacte, no? O sigui, amb un pacte, diguem, és això, i sense límits. Després hi ha un tipus de mentida que el pacte és una mica més silenciós o el que sigui, però que també existeix una miqueta.
I la traïció?
I després hi ha una cosa que és que tu estàs fent exactament el contrari del que el pacte, diguem, diria, no? Si tu no pots fer això i ho estàs fent, i repetidament, i saps que tal, i no sé què, i continues. Aquí sí que crec que estàs, diguem, construint un molt paral·lel, però bastant xungo, i que també saps que les conseqüències, diguem, per l'altra persona poden ser...
devastadores.
Devastadores, correcte.
Has dit que tu no has traït, t'han traït a tu?
No, tampoc m'he sentit mai traït. Sí que he sentit que em mentien, evidentment, o quan he sigut gran he sentit que de petit m'havien mentit, o quan he sigut... ara penso que d'adolescent em van mentir, però en general sempre han sigut mentides que jo amb el temps penso que estaven bé i que ajudaven a que el... No vull pensar piadoses perquè no penso que ningú hagués de tenir pietat de mi ni en aquell moment ni ara, i tampoc penso que hi hagi de tenir pietat d'algú. Sí que penso que sí, que són mentides que formen part de
però una gran traïció, realitat, com les que explicava la, no, la Marina...
Ni l'he patit ni l'he provocada. No.
Davant d'una traïció, vosaltres què preferiu, honestament? Saber o no saber?
Saber. Saber.
D'una gran traïció, has dit. Sí, sí, saber.
Fidelitat, saber. Fiquem la clàssica.
Saber.
També, si ha sigut... Tu entenc que saber...
Jo saber, i més que al final crec que tot s'acaba sabent. Per tant, quan abans t'ho puguin dir, la caiguda és més petita que si te n'enteres més tard.
Vosaltres creieu que la ferida de la traïció es conserva sempre o que es pot arribar a sanar?
Jo personalment crec que es pot arribar a sanar, però per tu mateix, no amb una altra persona. O sigui, no penso que posant parxes... Jo ho he fet tota la vida, o sigui, ho he de reconèixer, rotllo... un clavo saca otro clavo, de tota la vida, per mi ha sigut així. Intentava sanar com les banyes que m'havien posat, perquè jo no sé per què tinc un cartell aquí que és posa'm les banyes, o sigui, és triomfal lo meu. I no m'ha sortit mai el tipus de poder sanar unes banyes posant-me en una altra relació, perquè comencen les toxicitats, comença tot, llavors jo penso que ho has de sanar estant sol, com bé estàs fent ara, i quan et sentis preparada al moment de tindre una altra parella, doncs el moment serà.
O sigui, esperança.
Sí.
No replica com aquest dolor, diguem-ne. I alguna vegada heu provat de posar-vos en la situació de l'altre, o d'empatitzar, o d'entendre per què l'altra persona ha mentit o ha traït, o no serveix?
O sigui, no m'he mogut massa en relacions monogàmiques, i per tant, com estem a traïció, no sé què, o sigui, m'atiro una mica cap enrere...
Que hi hagi codis d'entrada.
M'he quedat una mica en fora, sí, com... perquè cadascú té la seva relació i estableix les bases que, evidentment, si després, allà dins, has fet una cosa que està fora del que havies pactat, que m'hi he trobat i m'ha sabut greu, doncs... t'has equivocat i supos que però, d'alguna manera...
Però en el poliamor i en la poligàmia també hi ha pactes.
Clar, és el que estava dient, que evidentment, igualment, hi pot haver...
Pot haver una traïció en el poliamor,
clar,
també.
Clarament, sí. Però és això, que és com que se xerra sempre de... ses banyes com sa gran cosa i m'acosta una mica com...
Tu creus que no és tan greu?
És a dir, no dic això, dic que jo no hi empatitz. O sigui, m'acosta dir, buah...
no és el pitjor del món.
Que sa meva pare se li diu una altra persona és el pitjor que me poden fer. No hi empatitz. Però puc entendre que
generi dolor.
Que sigui un drama, ostres. Que, sí, per jo seria un drama si, jo què sé, li digués t'estimo una altra persona. Saps?
Clar, t'anava a dir, per tu on està la traïció dir, o per
sí,
tu...
Quan sentís que estan estimant una altra persona o estan cuidant sa meva relació igual que una altra relació, ostres, me sabria molt de greu. Sí. Sí, no m'ha passat, però me seria molt de greu. Potser m'he sentit traïdes quan... I mira que tampoc és una paraula que sinó una cosa que senti que he sentit molt, però si he estat en una relació i després de cop un dia s'ha acabat, si com anava molt bé, típica va cosa molt bé, i de cop un dia s'acaba i no ha passat res, però s'acaba i aquella persona t'aixuta i no ha passat res, no has fet res... Sents que has viscut com una mentida, no? I allò sí que és com... Potser és aquesta cosa més prop a la traïció que he viscut.
Creieu que es pot viure i es pot dormir tranquil sent un mentider o sent un traïdor? Creieu que la gent aconsegueix desconnectar i dormir tranquil? O és una petita mort lenta que es va fent dins del teu cap i que també acabarà escopint sang en algun moment?
No sé, o sigui, jo crec que a mi m'ha passat algun cop això, que si has mentit o alguna cosa, a mi em costa dormir sapiguent que he fet alguna cosa malament. Però crec que hi ha gent...
Però això és perquè ets mentida. Eh? O sigui, tu ets de les mentides. Exacte. I les que menteixen...
En canvi, jo crec que hi ha gent dolenta que pot dormir superplàcidament per les nits, sapiguent que està fent mal o que fa mal. Vull dir que jo crec que hi ha gent que pot dormir tranquil·lament i perquè són dolents, per dir... Bueno, uh-huh. I crec que aquesta gent no canvia.
Jo penso que depèn molt d'on tinguis tu el límit de la moral, diguem, o sigui, que entenguis per mentida. I jo és això, jo mai he pogut, diguem, tenir com grans mentides amagades,
guardades.
Perquè no sé si és pel límit de la moral o per alguna altra cosa, sí que he sentit que se'n menjaven molt, però bueno, suposo que hi ha gent que no creu que sigui una cosa tan impressionant i que, diguem, ho porten en el dia a dia.
Mira, ja vaig amb tu. Tornem a les traïcions. A veure, què et va passar a tu? Perquè pel que sé, a més, la teva història va vinculada a un altre creador de contingut català conegut, que de fet va venir al programa.
Sí.
Tants han passat ja per aquí.
Jo he tingut, com, per posar-te una mica en context, com 6 nòvios, més o menys, a la meva vida. Tinc 26 anys, o sigui, m'ha donat temps, però no gaire, tampoc.
Ets noviera.
Sí, m'agrada.
A tu t'agrada tenir nòvio.
Sí. Però jo cada dia parlo amb el mateix, no em preocupo, no tal. És cada dia el mateix, no ho sé. M'agrada.
Això, vale.
Sí.
Perfecte.
I tots els nòvios que he tingut m'han posat les banyes.
De six.
A un li vaig posar jo,
Vamos.
Però li vaig explicar el mateix dia. O sigui, literalment, vale. Vaig sortir a festa, tenia 16 anys... No és cap excusa, però... Em vaig
no sé si s'haurien de considerar
seva.
Banyes amb 16 anys. Tipo, no sé, tens 16
sí,
anys.
Sí, bueno, amb ell li va fer mal.
Bueno, clar.
Sí, clar, ell ho va patir, però jo a les 6 del matí, o sigui, la festa va acabar a les 5, jo a les 6 estava explicant-ho. Llavors, bueno... Pues,
ho vas fer bé?
Sí. O sigui, em vaig sentir malament, però bueno, bé, després perquè ho havia explicat. Doncs mira, a mi m'ha passat una mica que... No sé per què, jo agafo i estic amb una persona un any i mig i a partir de l'any i mig ja... Pues mira...
Me passa el mateix.
Sí.
Un any i mig.
No.
Tots maduren un any i mig. Ara una no sé mica més, però fort.
És a l'any i mig. No sé què passa amb aquella data que a mi ja no em duran més. I llavors ja se'n van amb altres persones, però clar, se'n van sense explicar-m'ho. I passa el temps, una miqueta, un mes, dos mesos, i llavors ja m'entero. Però clar, mai m'ho han explicat. I llavors el punt de... És que aquesta m'ha dit, què tal m'ha dit, què tal no sé què m'ha dit... Jo ja em començo a tornar boja del cap i ja llavors faig la gran pregunta. M'has ficat els cuernos? Sí? No. Encara que et diguin que no, perquè em mentiré. No vull dir, no et senyalo tu, però és el que tinc més a prop, ara, tio.
Però, tot i que no m'ha posat les banyes.
Clar. Un mentiré, encara que li preguntis les coses, sempre et dirà que no.
Uh-huh.
Però tu saps quan algú està mentint, i més quan és la teva parella. O sigui, ho saps perfectament. I, bueno, pues a mi l'última situació que em va passar...
Què va passar?
Ja tot TikTok sap. Doncs, pues bueno, que jo tenia una amistat... No una amistat, o sigui, realment no era la meva amiga com tal, com t'ha passat a tu. Em sabria moltíssim més greu. O sigui, jo crec que l'hagués liat molt més de la que he liat ara. Però era com... Una col·leguilla, que diguéssim, rotllo, algú que et trobes, et portes bé, vas a berenar, vas a sopar, tal, i teniu amics en comú, bé. I, doncs, pues, bueno, a l'any i pico, és que no sé quan va ser, més o menys, doncs ell se'n va anar al llit amb ella. I llavors jo vaig estar com 8 mesos més amb ell, o així, o 6 mesos, és que les dates no les tinc gaire clares.
La qüestió és que vau continuar amb la relació
sí.
I quan això ja havia passat.
Ens en vam anar de viatge, tot, tal...
I també amb l'amistat, amb la col·lega, o sigui, aquesta col·lega seguia vinculada a la
clar,
teva vida.
Era la típica d'agafava el mòbil i mira amb qui estic! I li enviava una foto amb l'altra. Clar, vull dir, pena, penosa. Però, bueno, penosa per culpa d'una altra persona, no perquè jo hagués fet res raro. I llavors... Quan em vaig enterar, pues, clar, jo estava a Montserrat, literalment, jo visc a un poble de Sant Esteve Sesrovires, al costat de Montserrat, vaig mirar Montserrat i això que em vaig il·luminar i vaig dir, m'has ficat els cuernos.
Vale, espera, que m'interessa això de Montserrat.
Això està probable.
Perquè, clar, vas veure banyes allà.
Sí.
Montserrat, la Moreneta, et va dir la veritat.
Sí.
Perquè entenc que tu li preguntes si t'ha fet el salt,
uh-huh.
Ell ho nega,
uh-huh.
Llavors mires a Montserrat...
I jo em vaig il·luminar.
I dius... Sí que me l'has fet.
Exacte.
Llavors li dius, Montserrat m'ho ha dit, i ja no li queda una altra opció que dir-te la veritat.
No, o sigui, vaig fer com el que li dic jo a la 13-14. Vaig inventar-me una historieta, rotllo, ella m'ho ha dit. O sigui, vaig fer una mentida piadosa.
El vas acorralar.
Sí, bueno, piadosa no gaire perquè va ser intens en el moment. Clar, jo vaig agafar i vaig dir, mira, jo sé això, m'ho ha dit. Clar, li vaig veure la cara i dic, ja està. Dic, ha passat de veritat.
Creus que si no hagués sigut una coneguda teva, és a dir, si hagués estat una desconeguda, t'hagués fet menys mal o t'hagués fet mal igual?
Jo crec que menys, una miqueta, perquè és el sentir rotllo, ostres, és que m'he anat a prendre un matcha amb tu. Vull dir, per mi prendre'm un matcha és algo molt important. Clar, i m'he anat a prendre un matcha amb tu i tu havent anat al llit amb el meu nòvio. Vull dir, no hi ha cap excusa. Perquè vas dir
tu matcha pel cap.
Clar.
Clar, tu deies, soc penosa, que no ho ets.
No,
però... Tu t'estaves dient això a tu mateixa.
En el moment t'hi sents.
Et vas sentir ridícula?
Clar, molt. Sí, jo vaig fer el podcast i tot allò i ho vaig explicar pel TikTok lliurement perquè em vaig sentir així. O sigui, jo si realment la meva exparella o les meves exparelles, perquè pues, s'han lluït bastant, m'ho haguessin vingut a dir de cara i m'ho haguessin dit sincerament, jo agafo i tallo la relació d'una altra manera. I escolta, què ha passat? Mira, les energies no fluïen. Però en el moment que jo em sento ridícula, doncs allà ja...
És això el que et va fer sentir més traïda?
Sí.
El sentir-te ridícula?
Sí, jo crec que sí.
Tu diries que creus que tot això t'afectarà o t'afecta a l'hora de relacionar-te de cara al futur, com li passava a la Mireia?
Sí. Rotllo, jo ara conec a nois i tal, i bueno, passo el rato, un moment, però ja està. O sigui, jo quan em diuen, ai, tenim una segona cita, jo ja dic, no. O sigui, susto, no, ara no. O sigui, crec que em toca també una etapa d'estar molt sola, focalitzar-me en el que jo vull, en el meu treball, en formar-me jo també molta introspecció, que m'agrada molt, el món energètic, tal, i pues, d'estar amb mi mateixa. Llavors, el tio, quan arribarà. Però ara no.
Em diries que trair converteix algú en mala persona?
És complicat. Perquè jo, per exemple, penso que amb les persones que he estat no som males persones. Al contrari, jo penso que som molt bones persones, però l'únic que penso que tens una immaduresa, perquè jo he marcat uns límits i tu els has sobrepassat, i crec que tens una immaduresa en el que no m'expliques les coses en el moment que me les has d'explicar. Mm. Llavors, no crec que et faci mala persona trair algú...
Sí, immadur.
Sí.
O amb incapacitat emocional.
Sí.
Diguem.
Sí, que estàs allà tancat, que no saps com dir les coses.
Tu ara generes contingut de la traïció. Ets la nostra Shakira? T'ho puc dir? Almenys la meva. La nostra Shakira. Clar, això... Entenc que hi ha un punt on és catàrtic i va molt bé per superar-ho i per treure-ho fora, però hi ha un punt que també es pot girar a la contra, inclús ser addictiu i enganxar-te i seguir enganxada allà en aquesta història, que el de capitalitzar el contingut està molt bé, però clar, la Shakira guanya milions, saps?
Clar.
Tu potser la teva salut mental.
Jo penso que si jo, amb el meu cas i amb tot el que he viscut, puc ajudar altres persones que ho han viscut i a dir, escolta, que ets guapíssima, o sigui, no estàs sola. És a dir, no et preocupis, aquí estic jo. I que es doni també visibilitat a les xarxes amb això, doncs jo crec que ara em toca fer-ho a mi. Perquè jo veig que a les xarxes és molt la gent, rotllo, doncs, bueno, cada un explica la seva pel·lícula que té de vida, però que ningú explica, rotllo, m'han posat les banyes. Perquè queda com, no malament, però queda una mica lleig, com dir-ho.
Sí, et deixa com en una posició baixa.
Clar. I jo doncs, ho he fet lliurement i mira, m'hi sento molt bé. I de dir...
I no hi ha hagut un punt que has dit, igual, no acabo de superar aquesta història si no deixo de parlar-ne. Arribarà un punt
no.
Que hem de deixar de...
Jo supero les coses molt ràpid.
Situació.
Sí, jo crec que els dos dies ja ho tenia superat. Sí, però perquè tinc tantes coses a fer a la meva vida que no em dona temps a pensar gaire. Llavors, sí que és veritat que tinc molts traumes, evidentment. I me'n ve un tio ara i dic, no, o sigui, ho sento, però per aquí no. Llavors ho noto que... Hi ha alguns aspectes que no he superat d'allò. Però superar-ho com a tal, jo ho tinc superadíssim. I és més, o sigui, jo me'ls trobo ara i... Escolta, què tal? Anem a fer un cafè. No passa res.
Ah, sí, eh?
Sí. No tinc cap problema. Però...
Amb tots dos?
Bueno, amb tots sis. Sí.
Ah, amb tots sis?
Sí.
Ara pensava amb la coneguda, amb la noia del matxa.
Ah, no, la noia no, per favor.
No,
la noia no. La noia encara no estem per un matxa.
Per què? Sí, perquè la noia no i ell sí.
Perquè ella ha sigut com... O sigui, a veure, ho ha fet un cop, tampoc. No és que ha tingut una vida paral·lela, una altra pel·lícula. O sigui, és una persona que m'he estimat. No puc entendre per què ho ha fet, perquè jo no ho faria mai. O si ho fes, ho explicaria al moment i ja està, i es quedaria allà la cosa. Però la noia, ha sigut capaç d'inventar-se coses després d'aquesta traïció per ella quedar bé i deixar-lo malament amb ell, i a mi això m'ha...
Però sí que és que hi ha vegades que hi ha molta tendència, si hi ha unes banyes, com culpar més sa tia que ell, no? Tot... Perquè és com que li tens més apreci, evidentment, del teu nòvio, o que era, o el que sigui, però, ostres, vull dir, hi ha molta misogínia entre dones en aquest tema, no?
Blanca, em quedo un punt. Perquè dèiem, ho dèiem abans, que la història de l'art, de la literatura, està plena de traïcions. Tu diries en si que la traïció forma part de la història de la humanitat?
Clarament. O sigui, des de Grècia i Roma tenim molt ja aquest pensament de traïció molt integrat. Sí que es veu que no és una traïció tan personal, sí que és una traïció més sistèmica de el que passarà, tindrà unes conseqüències per una comunitat, per una pàtria, etc. Pensam en l'assassinat de Juli Cèsar i després amb el cristianisme encara més clar. A partir del moment en què el cristianisme sigui la religió d'Europa, diguéssim, és el moment en què la traïció és una cosa molt dolenta. La mentida i la traïció és el pitjor que pots fer. Evidentment, ve de Judas, la cosa, no? Satanàs va trair Déu, Judas va trair Jesús. Llavors, la mentida i la traïció comença una cosa dolentíssima i, evidentment, padre, perdóname los pecados, ayer mentí en el cole. I veniu aquí, no? Però, ostres, en el moment en què Dante escriu la seva Divina Comèdia en els cercles de l'infern típics, els nous cercles, les pitjors persones són els traïdors. Estan baix de tot. I allà trobes Satanàs trobes Satanàs i qui està complint condemna allà baix són precisament Judas i Brut i Cassi, que són els dos que van assassinar Juli Cèsar versus que en aquell dia han assassinat en teoria, no? Llavors és com que veus...
Els traïdors són els pitjors.
Com els traïdors han arribat a ser pitjors.
Aleshores, diries que ha canviat la idea de traïció al llarg de la història?
Totalment. O sigui, clar, vull dir, ens ficam en un marc geogràfic molt concret i això s'ha de tenir en compte perquè totes les religions funcionen i sistemes morals funcionen d'una altra manera, no? Però aquí sí que veiem que ha canviat fins avui en dia que la traïció és una cosa que com a producte cultural ens funciona moltíssim. Mm. I ens ho passem superbé, i cercam el morbo, i cercam què passa a l'Isla de les Tentaciones, i llavors qui és la Lady Whistledown, no? I totes aquestes coses del nostre mainstream, ens encanta. Ens encanta.
Però, és mel.
Però perquè ara ja ens fixem més en el punt de vista i potser més els detalls, i potser fins i tot una pel·lícula o un producte cultural ens pot fer arribar a empatitzar amb la persona mentidera, no? I
bueno, obre altres debats.
Exacte. Avui, per exemple, que estem debatent sobre això i hi ha matisos, no? En canvi, en un altre moment, la moral era més rígida, no? Segurament.
En la literatura, abans m'has dit que havies fet una mica recerca al respecte.
Sí.
Hi ha algú que vulguis destacar de com s'ha tractat la traïció en la literatura?
Mira, ara, per exemple, que està super de moda Hamlet perquè ha sortit la pel·lícula. Hamlet és un gran exemple de moment de la història en què es dona com una volta en el tema de la traïció, perquè la traïció és motor absolut d'aquesta obra, no? I és un moment en què potser no és una cosa tan dolenta, absolutament, ja no és un personatge... Potser els personatges ja no són tan plans i tan simples, es bou, es dolent, es traïdor, es Judas i es Jesús, no? Sinó que potser Shakespeare comença a tenir aquesta sensibilitat de mirar matisos, mirar punts de vista, què pensa un, què pensa altre, i comença a fer una cosa més psicològica. Mm. I aquest moment... Bueno, trob que és interessant de veure, i més ara que estem xerrant.
Està la conversa.
Sí, totalment.
Max, tu has estudiat filosofia, oi, també, a banda de música?
Sí, però no la vaig acabar, eh? Vull dir, aviam, què preguntem? Però...
No, que t'interessen els conceptes de mentida i veritat, tinc aquí apuntats.
És a dir, la veritat no sempre és el més important, no sempre és el més interessant, no sempre és el més necessari, no? I la mentida tampoc és que sigui exactament com el contrari de la veritat, sinó que és com una mena d'altra cara, és com... diguem, desplaça una mica la veritat, però tampoc és que la... de llonsis. Aleshores, sí, és, jo crec que en la literatura és molt interessant, la mentida, i jo no sóc cap expert ni res, però crec que és... diguem, tampoc és un pecat capital la mentida, suposo que és per algú que no és un pecat capital, vull dir.
És veritat, això.
És que abans estava esmorzant i estava pensant, és un pecat capital, i dic, no, jo crec que no.
No, va passar el mateix.
I no ho és, i suposo que és per algú que no ho és, doncs perquè també hi ha una part de que forma part de...
De la veritat.
Exacte.
Per acabar, voldria saber, perquè clar, quan a tu traeixen i et fan mal, hi ha una cosa que es queda allà clavada, es pot curar, es pot passar amb el pas del temps i de moltes maneres possibles, però també t'obre una mica la set de venjança. Hi ha coses que necessites fer tu o que t'agradaria que passessin per tu quedar-te més tranquil·la? Quina seria per vosaltres la millor venjança després d'una traïció?
No, pues això, la ignorància cap a les persones i que et vegin bé, i que sàpiguen que t'han fet mal però que estàs bé. O sigui, però ni tornar-t'hi, ni desitjar-los el que t'han fet, i així, tranquil·lament.
Posar-te com per damunt.
Saps? Sí, intentar-ho.
Algú la té clara?
No, el mateix, una miqueta, és a dir, que em distret i mirant a una altra banda i està intentant, diguem, que no sigui una cosa que... O sigui, suposo que... És que també no tinc clar si quan algú traiciona realment el seu objectiu és fer-te mal o no. Clarament te'n fa. No sempre, suposo, l'objectiu és fer-te mal. Aleshores, tampoc és que crec que li vagi a donar com molta satisfacció, potser, que tu estiguis millor o pitjor. Però, bueno, suposo que t'afecti el mínim, diguem, i que sigui el mínim d'important, diguem, a la teva vida, seria la millor venjança, suposo.
A veure, jo sí que he pensat moltes vegades en el moment en què espero que tinguis una altra relació i et passi el mateix. Ho he pensat.
Que li posin les banyes a ella.
Sí. I encara se'm passa una mica pel cap. Intento com que aquest pensament se'm va generant perquè no és gaire positiu per la meva persona. Però, bueno, se'm passa pel cap i és una realitat. I és algo que he d'acceptar. Però, bueno, ara em quedo amb... Mira, em veuràs per tot arreu i... Això és el que hi ha.
Blanca?
Potser he volgut que sentin llàstima. Això sí que ho he volgut, com de mira el que... Sí, com una persona molt dramàtica, quan plores, com mira.
El despit.
Mira el malament que estic.
Que sentin el teu despit.
Sí, estic tristíssima i m'has destrossat sa vida, que ho sapis.
M'has destrossat la vida.
Sí, m'has destrossat sa vida.
Hi hagi una mica de remordiment,
sí.
De culpa, que es quedin pots amb aquestes frases que retombant el cervell.
Sí, no ho faig a posta, però pot ser...
No, i potser tu després estàs bé, però no, després, que plori un rato.
Després... Me faré butlleta i ens curarem i tot anirà bé, però que li sàpiga una mica de greu. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia sobre mentides i traïcions, que ara acabarem d'estilar amb el Quim Carandell de la Ludwig Pan.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Avui m'acompanya al sofà de la Tabarra un dels músics del moment i una persona que m'atreviria a dir que al tio li queden bé els cabells despentinats. Quim Carandell, benvingut.
Hola, bon dia.
El Quim de la Ludwig, evidentment. Com estàs tu? Com va?
Estic molt bé, molt bé. Són dies de nervis aquests els de l'estrena, però estic molt bé.
De fet, fa molt poquet acabo de treure el disc, que el tenim allà. El barri es comenta, una portada moníssima, per cert, t'haig de dir, no sé qui l'ha fet, però...
L'ha fet el Lluc.
Pues està xulíssima.
Sí, està molt bé. Si una mica idea de Beatles, Let It Be, molt bé.
Està bé. Què tal, la rebuda? Diríeu inclús que esteu en el millor moment?
Bueno, crec que, així com a nivell de resultats i de tal, estem en el millor moment. Si només féssim com un estudi de mercat i això fos... Si venéssim peix, pues estaríem en el millor moment. Però és veritat que estem molt bé els sis, que és molt difícil estar bé els sis i que ja portant tants anys junts pues costa, però sí, amb moltes ganes de començar a tocar, a més, que és el que és el millor de la nostra feina.
És el que més preferiu.
Home, és el millor, amb diferència.
La part d'escriure les cançons i tot això, no?
No, escriure també m'agrada.
Ah.
El que no m'agrada és l'estudi. Escriure m'agrada molt, molt, i en aquest disc m'ho he passat molt bé. Igual són les cançons més tristes que he escrit mai, però les he escrit més content que mai.
Jo t'anava a preguntar això. Quin creus que és com el tema recurrent que envolta tot el disc, com el leitmotiv, com la subcapa?
Tothom em diu que aquest és un disc de la ruptura, parla sobre una ruptura, sobre el desamor, i és veritat que hi ha molt d'això... Però a mi m'ha agradat la recontraxiste aquest de dir que per mi no ha estat un disc de ruptura, sinó que ha estat un disc de reconciliació amb l'escriure cançons, perquè el vaig escriure després, portava un any nefast sense escriure res i potser a partir d'alguns desencadenants emocionals o el que sigui, però el cas és que escriure-la em va reconnectar amb la música després de molt de temps. Crec que quan vaig estar més tranquil, quan ja... Quan estava bé, estava el mes de setembre a Menorca i de sobte, caminant per allà al Camí de Cavalls, se'm va acudir un pareado. I a partir d'aquí va sortir la resta del disc molt ràpid. I jo feia un any i pico que no escrivia res, no podia. No tenia espai al cap per escriure. Uh-huh. Al revés. I aleshores encara em vaig posar més content. Vull dir que és l'efecte dominó, aleshores cada cop millor.
I això que diuen, com que després d'escriure un disc, quan van sobre ruptures o sobre episodis que ens han atrevessat durant la vida, és com tancar una etapa, és com passar pàgina... És així o també és una idea com molt romàntica de l'art? O realment cicatritzes?
No ho sé, no ho crec. És a dir, també té això dels discos, que és un procés molt llarg. I en gairebé 3 anys, malauradament, m'han passat moltes coses de tots colors, i de bones i de dolentes, i de tot tipus. Aleshores, les cançons es ressignifiquen, que és una cosa que m'agrada molt i que sempre ha passat. Vull dir que hi ha d'haver-hi realitat en les cançons, està bé, perquè si no seria impossible que la gent empatitzés, però també hi ha d'haver-hi una mica de màgia, una mica de història, una mica de ficció, una mica de... La realitat és el que ens interessa, però també és el que ens avorreix.
Tu creus que la realitat és avorrida? Que la...
No, vull dir que la realitat és el que ens interessa, perquè és on estem vivint i, per tant, està bé que ens interessi, però també és el que ens avorreix, perquè moltes vegades la nostra vida ens avorreix.
Profundament, a més.
Correcte, profundament, a vegades. I per això ens imaginem coses, per superar el tedi de la realitat, que potser és una paraula una mica bastant, però sí.
És que n'hem parlat molt avui també a la tertúlia sobre la, a vegades fins i tot, necessitat de dir mentides o de sortir de la realitat per fer la realitat una mica més edulcorada i més divertida i menys, i que pesi una mica menys.
Bueno, sí, no? Això és la imaginació, no? Mentir-se a un mateix per deformar les coses que no ens acaben de fer el pes. I mentir-se a un mateix és una molt bona manera de començar a mentir-se.
I d'afrontar el dia, eh?
També. I d'afrontar el dia. I d'afrontar la vida.
Uh-huh. Tu diries que el reconeixement t'ha fet més bona persona o més mala persona?
Bueno, m'ha fet molt més accessible, i això m'agrada molt. I em sento molt més bona persona sent més accessible. Suposo que aquest empoderament que m'ha donat la societat m'ha fet destruir barreres i destruir muralles i poder venir aquí a parlar amb tu de coses de mi i fer-ho amb certa naturalitat. Això fa 5 anys no se m'hagués ni passat pel cap, no hagués volgut
venir. Estàs més tranquil.
Estic més tranquil, he perdut una mica la por dels altres, i he entès que no m'ossegueu, i aleshores suposo que m'ha fet més bona persona. Igual m'ha fet una mica més capullo. Pues segurament sí. Igual m'he fet una mica més flipadet. Pues potser segurament sí, però crec que a la balança les coses bones superen
les dolentes. Avui a la tertúlia hem parlat de mentides i traïció. Mm-hmm. Així, a priori, de primeres, tu diries que ets una persona que has mentit més o ets una persona que va més de cara?
Jo he mentit molt. Sí.
Mentider.
Sí.
És mentider que ha mentit.
Sí.
Mentit a tots nivells o mentides piadoses o mentides tipus... Ai, això et queda molt bé, aquesta samarreta, i pensar que no és veritat. Tipus mentides per la convivència, sí, que dic jo, per la bona convivència. O mentides grosses, mentides per salvar-te el cul.
Bueno, és que les mentides grosses són les que són més per convivència, no?
També.
Les mentides petites... És igual si et dic que no m'agrada com t'has tallat el cabell, perquè no ens deixarem de ser amics per això. O igual sí que diré... Et faré això que t'he promès que et faré. Aquesta feina que m'has encarregat la faré per demà. I jo sé que t'estic mentint. I quan tu aprenguis que també t'estic mentint, doncs arribarem a una nova dimensió de la nostra relació, que és en què tu i jo sabem que jo sempre et menteixo quan tu em demanes coses. I ho entendrem, i fins que tu em diguis... M'hauries de deixar de dir que faràs les coses, i diré, val, no t'ho diré més, i aleshores et deixaré de contestar els whatsapps fins que ho faci. Però, bueno, aquí estem parlant de procrastinar i no de mentir, tot i que en la meva vida procrastinar i mentir han anat molt en comú i han estat molt aliats. I, en canvi, les mentides grosses són les mentides de convivència. La democràcia.
Aquest, tu has dit, he mentit molt. Has arribat a tenir la mentida gairebé integrada a la teva vida.
Sí. Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, eh?
De mentida de carrerilla.
De mentir per mentir, ja.
Bueno, perquè surt més ràpid mentir que dir la veritat.
Sí. I de no donar-te ja fins a cert punt si estàs mentint o dient la veritat. Vull dir que ja no saps.
No, m'hagués encantat això, perquè m'hagués estalviat molts nervis i moltes ansietats.
Es
i molts passejos infinits.
Clar, es pot dormir tranquil sent un mentider.
Sí, jo he dormit molt pitjor quan m'he sentit estafat i quan m'he sentit enganyat. Uh-huh. Que no quan jo enganyava els altres. Perquè fa sentir petit i fa sentir poca cosa... I fa sentir una muñeca de trapo. I això sí que fa que costi dormir. Uh-huh. Però si no, la culpa, a més, crec que es tradueix molt més en odi cap al qui et fa sentir culpable que no cap al remordiment. Uh-huh. La culpa i el remordiment crec que moltes vegades no van juntes.
Uh-huh. Tu parlaves de grans mentides, no, mentides per la convivència, sí. Per tu. Què les diferencia d'una traïció?
No ho sé, està ben preguntat, això. Les traïcions entren més en el camp de lo moral, no? I de l'idealisme. És a dir, va més enllà de no dir la veritat. És veritat que la mentida, l'enganyar, és una manera de trair. Uh-huh. També és veritat que n'hi ha molts d'altres, i les traïcions també crec que tenen el poder d'impactar-nos als que ho veiem des de fora. Uh-huh. Que no és una cosa que es quedi només en el camp de la relació entre dues persones, sinó que els observadors de seguida tenim molta facilitat per agafar un bàndol, uh-huh. per implicar-nos molt emocionalment en una cosa que no és
nostra. Per indignar-nos.
Uh-huh. A més, en els moments on he sentit com la temptació, no?, de saltar cap aquí, de deixar-me emportar per la ràbia, per intentar... tramat des de les ombres i fer caure aquí, des del meu punt de vista, s'ho mereixia. M'he sentit tan feliç quan he perdonat i quan m'he reconciliat. Quan he deixat de lluitar.
Que la recompensa és molt millor, encara que no ho sembli, en el moment en què estàs ferit i malament.
Sí, sí.
I després la recompensa resulta que és millor.
Totalment.
Quantes vegades diries que t'han trencat el cor?
No sé. Moltes, crec.
Ui, Quim, tens el cor molt trencat.
Tinc el cor... No, ara
està recuperat,
molt bé.
Ja.
Tinc el cor molt bé.
Però te l'han trencat.
Bueno, és un múscul que es trenca molt, però que es recupera molt ràpid, també.
Ràpid, eh? Tu et recuperes ràpid del mal de cor.
Bueno, pel mal que arriba a fer...
Totalment. Sembla que sigui
sempre
molt simple,
ens en sortim,
eh?
Al sí. final.
Mai es mor d'amor, no sé qui.
I ràpid vol dir una setmana o pot dir 5 anys, però sempre es recupera. Mm-hmm. I tothom es recupera, a més.
No sé si tothom es recupera o si acaba sanant del tot una infidelitat.
Mm-hmm.
Això t'ho dic perquè una de les cançons del vostre disc és Enganyar-te, que és una cançó que precisament parla d'una infidelitat.
Mm-hmm.
Per què vau decidir fer aquesta cançó i per què vas decidir escriure-la?
Bueno, perquè té això de la traïció. Són coses que impacten. I ens impacten els de fora. Vull dir, és el tema més morbo del món. És un dels topicazos de la literatura des de sempre. El Tolstoi té un llibre boníssim que es diu Sonata Kreutzer, que és molt curtet, és gairebé un conte, que parla sobre un senyor que organitza festes a casa seva. I la seva dona és pianista i conviden a tocar un oficial que toca el violí i fan un duo. I ell és molt mal home, el senyor, i molt anfitrió, i li encanta que vagin a tocar el soldat i la seva dona i facin un duo de piano i violí. Però, de sobte, amb la música, ells dos connecten i toquen molt bé. I és una cosa que s'està quedant només en la connexió que estan tenint tocant i tocant apassionadament i tal. Però el senyor anfitrió i malhomen se'ls mira i se n'adona que ell mai ha mirat així a la seva dona i que la seva dona mai l'ha mirat a ell. I la traïció que es crea en la seva pròpia fantasia és encara pitjor, potser, que una traïció de tenir un tio amagat a l'armari, com si diguéssim que seria la típica història de tova sota el llit. Uh-huh. I bueno, se m'acut aquest cas perquè m'agrada molt, però n'hi ha molts, i jo volia fer una cançó així també, que no ha de ser indiferent. A mi m'agradava molt la cançó aquella de les 5 se cierra la barra del 33 de Mecano, que es deia Cruz de Navajas, que parla també sobre una infidelitat. I era una cançó que a mi de petit se'm va quedar molt obsessionada, perquè, bueno, perquè això, perquè era una traïció i les traïcions ens impacten i ens remouen, és a dir, com si ens ho estiguessin fent a nosaltres. I a més a més sempre empatitzem cap a la mateixa banda, mai empatitzem amb l'enganyador. I el que m'agrada de l'enfoc d'aquesta cançó meva és que va més des de la banda de l'enganyador i no des de l'ostentació del poder de l'harem de mujeres infinito, de no sé què, de que surto de festa i cada dia tal, com podria fer-la el Bad Bunny, que m'agradaria molt també, sinó més enllà parlant de la culpa. Perquè aquesta cançó meva és una cançó que parla sobre una infidelitat, però del que parla sobretot crec que és de la culpa.
És de la culpa i de la tortura posterior després d'aquesta infidelitat.
Sí, això és molt... El de les traïcions és... Bueno, és molt humà. I seguirà passant en un món perfecte, perquè en un món perfecte seguirem sent infeliços i seguirem volent tenir el que no tenim. I, per tant, ens seguirem enganyant els uns als altres. Perquè quan veig cantar-los la cançó, va haver-hi una mica aquesta por de dir... Això és una mica controversial, no? I bueno, és veritat que ho era. A més, començàvem a cantar-la i veiem que si la fèiem com una balada de la Janet, parlo de l'arranjament, la cançó se'ns faria molt llarga i molt difícil d'escoltar i que tindria igual massa càrrega emocional. I llavors començàvem a tontejar una mica amb la idea de fer-la així una mica més batxatera, una mica més... amb un ritme així una mica més caribenyo. I llavors pensàvem, si la fem amb un ritme caribeny i la fem com una cançó de bachata, tothom es pensarà que estem fent una cançó de Bad Bunny, de l'arem de Mujeres Infinito i del senyor despreocupat que se'n va de festa i no pensa en el que deixa a casa. I ja ens feia por això. Però alhora pensàvem, la cançó s'entén del que està parlant i que està parlant de la culpa. No està fent una ostentació de poder i de...
De privilegi.
De privilegi, crec, eh? O almenys no era la idea. I aleshores ens va costar trobar aquest punt de sentir-nos còmodes nosaltres amb la cançó per el que, bueno, per la situació en què ens deixava.
En realitat, aquest estereotip del tio canalleta, canalleta, bala perduda, que es deixen portar pel desig, que sí que pot evitar-ho, però no vol evitar-ho, però sí que pot evitar-ho, però en el fons no vol evitar-ho, com amb l'autoestima prou alta, com per fer una mica de mal, però no prou, com per no arrepentir-se també després. És... en realitat és un clàssic també del pop i de...
Sí, total.
Vull dir que en aquest sentit...
I és molt, sí.
I és.
Sí.
Mira, jo quan vau treure la cançó...
Sí.
Hi havia molta gent al meu Instagram que la penjava.
Sí.
Que, clar, és tota una declaració d'intencions penjar aquesta cançó i compartir-la, perquè la pots compartir perquè t'ha agradat molt, però segurament és un tipus de cançó que comparteixes o perquè t'ha passat, o perquè ho has fet, o perquè et sents interpel·lada per la lletra.
Sí.
I, sobretot...
No perquè sigui bona, eh?
També, no, clar. Això per suposat. Llavors jo pensava, vale, per què ho pengem? Perquè ens... quin és l'impuls que ens porta a penjar-la, saps?
Em van acudir dos, a mi.
Tens teories?
No, tinc una teoria, però que són dos impulsos diferents.
Vale, perfecte.
És a dir, primer hi ha la persona neta de pecat, que simplement valora una cançó que parla sobre la culpa i el remordiment i diu, carai, que bé. I com a persona neta de pecat, amb un expedient...
Impolut,
gràcies... Pues la penja i diu, mira quina cançó més maca que ha fet la Ludwig van. I aleshores, arrel d'això... Hi ha els més canallites de la classe amb els historials més polèmics i més no confessats, m'atreviria a dir, que veuen la pulcritud de la gent que està penjant la cançó i diu, tinc aquí una oportunitat perfecta per netejar-me una mica la superfície, com a mínim. És a dir, no per netejar-me la consciència, però sí per fer com de persona lliure de pecats.
Una mica.
Sí.
Et compro la teoria, t'haig de dir.
Sí, s'ha entès.
S'ha entès. I dins d'una relació, tu diries que ets més aviat romàntic, que ets entregat, o et costa més obrir-te?
Mira, m'encantaria ser-ho més. No, m'encantaria ser més romanticon. M'encantaria. I que em costés més sentir-me còmode en la... Sí, com arribar al sofà i treure'm les sabates, com si diguéssim. Pues això em passa amb les relacions, que em costa treure'm les sabates.
M'agradaria saber, i abans d'acabar, quina cançó o de què t'agradaria parlar en alguna cançó del futur, en plan, algun tema que també que tinguis pendent i que diguis, mira, igual que en aquesta cançó vaig dir, vale, parlaré de l'engany, però parlaré de la tornada a casa. Parlaré de... Alguna cosa. Ja sé que t'estic demanant aquí, potser que em revelis un secret.
No,
però
no, en absolut.
Temes que se't queden al tinter i dius... Això et molaria explicar-ho des d'aquí.
Jo el que tinc ganes és d'escriure la cançó més simple del món i la cançó més fàcil i la cançó que... I crec que és molt difícil i crec que em costarà moltes hores. Les cançons molt llargues i amb molta història surten molt ràpid perquè no estàs limitat pel temps ni per l'espai. I en canvi la cançó més simple del món... És dificilíssim de fer-la.
El senzill és el més difícil.
Sí. I aleshores vull escriure la cançó més simple del món i estic segur que la cançó més simple del món va de lo contents que estem en algun moment, algú, i en algun lloc fent alguna cosa.
Que maco! No puc preguntar-te res més, hem d'acabar amb això, és supermaco. Moltes gràcies, Quim, ha sigut un plaer.
Molt bé.
Parlar amb tu de mentides i traïcions. I d'altres.
I d'altres coses.
I de coses que ens fan estar molt contents. Malgrat et menteixin o et traïcionin, sempre arribarà aquest dia en el que estarem senzillament contents.
Clar, molt millor. Molt millor pensar en això.
I molt millor. Moltes gràcies, Quim. Ha sigut un plaer.
Igualment.
I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve.
Adéu.